Sabies que la Ribera d'Ebre i la Terra Alta van ser una de les zones més castigades de Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola? La Batalla de l'Ebre, que va enfrontar les forces franquistes amb l'exèrcit republicà a finals de juliol del 1938, va ser la més llarga i sagnant d'aquesta guerra. Avui, gairebé un segle després, el panorama és ben diferent, per sort. Aquestes dues comarques carregades d'història combinen l'agricultura amb un turisme increcendo pel vi que s'hi elabora i pels grans espais d'interès natural dels que presumeix aquest territori del sud del país.
RAC més 1 us ofereix Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera, amb Martí Oliveres.
Com sonen la Ribera d'Ebre i la Terra Alta?
Adéu!
Rodant per les vores de l'Ebre, sentim com la gent és feliç. Tots junts al voltant d'una taula, xalant i rient com amics.
La Ribera d'Ebre i la Terra Alta són dues comarques del sud de Catalunya, situades a l'interior de les Terres de l'Ebre. La Ribera d'Ebre, com ja indica el seu nom, és tot el territori que s'estén al voltant del riu Ebre, des que aquest entra terres catalanes fins a Rasquera, l'últim poble abans d'entrar al Baix Ebre. Val a dir, per això, que la Ribera també té algunes zones de muntanya, com per exemple el Pas de l'Asa, que es troba ja al límit amb el Priorat, i les serres de Cardó i Llevaria, amb el poble de Tivissa com un dels emblemàtics d'aquesta àrea del sud de la comarca. La Terra Alta, també com ens indica el seu nom, és un territori de més alçada respecte al seu voltant. De fet, és la comarca de muntanya per excel·lència de les Terres de l'Ebre, situada més a l'interior i amb el massís dels Ports com a taló de fons de la majoria dels seus pobles. Tant la Ribera d'Ebre com la Terra Alta limiten per ponent amb l'Aragó, cosa que fa que fins i tot, imagineu-vos aquesta curiositat, alguns dels seus habitants tinguin més relació amb aquesta comunitat autònoma que no pas amb Catalunya.
Calma, molta simpatia i un somriure són els secrets i a l'Ebre hi som.
El riu Ebre és l'espai natural més important de la Ribera d'Ebre, mentre que el massís dels Ports ho és de la Terra Alta. Lo riu, que en diuen elles i ells, pràcticament a nivell de mar, contrasta amb els més de 1.000 metres dels Ports, que es troben a molts pocs quilòmetres en línia recta. Per tant, ja us podeu imaginar la gran diversitat de paisatges que hi ha entre aquestes dues comarques. Passem d'una banda de boscos de ribera, meandres com el de Flix i aiguamolls, a barrancs, muntanyes espectaculars que tenen una fesomia, per cert, molt semblant a la de Montserrat, com les Roques de Benet, que es troben molt a prop del poble d'Horta de Sant Joan. I entremig de tot plegat, un paisatge de transició en el que hi predominen els boscos de pi i moltes vinyes a tocar dels pobles, perquè la Ribera d'Ebre i, sobretot, la Terra Alta també és terra de vins, de bons vins. Entrem a la Ribera d'Ebre pel nord de la comarca i quan som a l'entrada de Flix ens desviem cap a la Palma d'Ebre, un petit poble a tocar de les Garrigues i el Priorat. Bona tarda.
Bona tarda. Mira, aquesta casa és del 1797, que la millor van fer, van arreglar la façana, però hi ha papers del 1600, tinc. I en diuen a Cal Hermano.
Com se diu vostè?
Jo, Roser. Roser Riu Escolar.
I d'aquí de la Palma d'Ebre, no? De tota la vida, entenc.
No sóc de la Palma. Sóc de Sabadell.
Ah, carai! Així com jo també sóc ballesà.
Ei, que volies algo?
Quina
l'anya? No sé. Entra, crida, a veure si hi és. Sí. Entra dintre el menjador i de sí. Les, del cel obert,
sí.
Si crides Anna i et contestes que hi és.
Vale.
Bueno, és que som tots... És un carrer i som de família, tot un poble, tot és d'així.
Clar, així vostè és de Sabadell.
Jo soc de Sabadell. Els meus avis eren d'aquí. La meva àvia, aquí abans les noies, aquí no hi havia prou feina o el com no hi volien anar i anaven a servir. I la meva iaia va anar a servir a Sabadell en una casa d'uns fabricants més rics que hi havia a Sabadell. No tenien fills. I se la van estimar com si fos la filla. Quan es va casar, li van comprar els mobles que encara els tinc a dalt, de lo més bo i més que hi pogués haver. I sempre hi va haver una relació amb Sabadell. Bueno, la meva mare va néixer a Sabadell perquè doncs van viure una temporada, aquí no hi havia collites o què, se'n van anar a casa del senyor Papet, que eren fabricants aquells, i els va llogar a la fàbrica, el meu avi, com a jornaler fixe de tota la vida. I bueno, van estar a Sabadell uns anys. Allà hi va néixer la meva mare, van viure uns anys, però aquí tenien totes les finques, que en tenim moltes, doncs l'avi baixava, feia conrear les vinyes, les terres, tornava cap a Sabadell, i van estar uns anys vivint així. I això és tota la casa a Cal Hermano, que en diuen.
Molt bé, Rosa, doncs una sabadellenca que m'he trobat a la Palma d'Ebre, tu.
Vostè d'on és?
Jo de la Garriga. Vull dir, som veïns d'origen.
Sí, tant. Doncs bueno, si vas a Sabadell, dones records a Sabadell.
Ja, hi passo bastant sovint. Ja els hi donaré. Val?
Molt bé. Que vagi bé. Si et convé alguna cosa, aquí tens una casa.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Adéu. I just abans de marxar de la Palma, ens sorprèn un grup d'àvies que pren la fresca.
Que la ràdio no destorbi. I la tele sí.
No, però la tele té la imatge que pot mirar el que estan explicant.
Sí, però des d'estallí.
Ah, sí. La ràdio pot anar fent altres coses mentrestant. I vostè és d'aquí?
Jo, sí, de tota la vida. En tinc 93.
Oh, 93. I com se diu?
Conxita la Rosa.
Conxita la Rosa de la Palma d'Ebre, tu.
I era el secretari d'aquí.
Secretari del poble.
El meu pare. El meu pare.
Vostè és de l'any?
27.
De l'any 27, 93 anys. Per tant, aquí som a les Terres de l'Ebre. Ha viscut la Batalla de l'Ebre, vostè, tot aquell temps de la guerra, què?
Era molt petita, eh?
Per tant, té records a través dels pares.
El seu marit va anar a la Batalla de l'Ebre. Va ser de la Quinta del Vivero.
El marit nos portàvem 7 anys i va anar a la guerra.
Nosaltres, tant lo terreno com les olivers, com tot, hauríem de ser de Lleida. Hauríem de ser de la com se diu això, de Bovera?
Més de la banda de les Garrigues.
Com se diu això, de Bovera?
Les Garrigues.
Les Garrigues. Nosaltres hauríem de ser de les Garrigues. Lo terme, el parla, tot.
Tot.
Perquè Garrigues. Però tot lo terreno és Garrigues. Let's not feel the truth, it's easier. Oh, in a shadow of the old,
and I want something new. Dèiem al començar que la Ribera d'Ebre és una comarca que s'estén al voltant d'aquest riu, no? Doncs el que fem ara és endinsar-nos en un dels seus espais naturals més singulars. Som-hi! But I wake up every morning with a big black in the... Ara mateix som a Flix, a la Ribera d'Ebre, en un espai natural, la reserva natural de Cebes, i ens acompanya una de les persones que treballa en aquest entorn fantàstic al costat del riu Ebre. Què tal, Helena? Bon dia.
Bon dia. Molt bé. Bueno, en un entorn incomparable, doncs, la mar de bé.
L'Helena és tècnica en comunicació d'aquesta zona, no?
Sí, jo treballo pel grup de Natura Freixe, que és una ONG local d'aquí Flix, que des de fa més de 30 anys que està en actiu, i també des de fa ja més de 20 anys que gestiona aquest espai natural, que és la Reserva Natural de Cebes, i també tot l'espai natural protegit que conforma el meandre de Flix.
Què és aquesta reserva natural? Perquè la gent que ens està escoltant es faci una idea de què implica estar al costat del riu Ebre i vaja, tota la reserva, la protecció natural que s'hi ha fet.
Doncs bé, sempre parlem de la Reserva Natural de Cebes com un oasi de biodiversitat al llarg del curs del riu Ebre, i és ben bé així perquè el més important que tenim aquí són les zones d'aiguamolls, que són les que queden al costat del riu, que acullen doncs, una gran diversitat de fauna i també d'espècies de vegetació, doncs que fan això, no? Tenir una gran biodiversitat i que sigui un espai molt ric en sobretot en ocells, per exemple, però també en plantes i en altres animals, com per exemple els mamífers.
Clar, aquesta reserva natural podríem dir que competeix al mateix nivell de riquesa, de biodiversitat que comentaves, amb el Delta de l'Ebre, però potser aquesta força que té el Delta, no?, per la gent que potser no és d'aquí, què té d'especial la reserva que pugui no tenir el Delta?
Ara podríem parlar també de tranquil·litat, no?, de que vens aquí i encara és un espai, potser com dius, no, poc conegut, i això fa que vinguis aquí a passejar i sempre puguis estar, bueno, gaudir d'esta tranquil·litat, no?, d'estar molt al mig de la natura, de connectar molt, pues, en els sons, en les sensacions, no?, i tindre com això, esta bombolla de tranquil·litat que sempre respira aquí a la reserva.
Quina seria per tu la millor època de l'any per venir aquí a la reserva?
Uf, una pregunta difícil, eh? Perquè cada estació de l'any té com una mica el seu encant, no? A l'hivern és una passada perquè arribes aquí i és tot boira, estàs aquí com si estiguessis en una pel·lícula. A l'estiu és una passada perquè està tot al seu màxim esplendor, llavors cada estació de l'any té una mica el seu, però potser les més destacables també per observar ocells, que sobretot el que la gent ve fer aquí doncs serien primavera i tardor, no? Que hi ha tots aquests canvis de fauna i bueno, hi ha força activitat aquí a la reserva.
Aquestes migracions, no?, dels ocells que entenc que pugen de latituds africanes i avancen cap a Europa, quines espècies podem trobar en especials i que poden cridar més l'atenció a la gent que ve aquí?
Bé, aquí tenim com a espècie molt emblemàtica i que molta gent ve a veure aquí, que és el blauet. De fet, no és migrant, és resident aquí. Se pot veure durant tot l'any i és un dels millors llocs de Catalunya per observar-lo i per fer-li fotografies. Hi ha una població molt destacada i bueno, és que és un dels principals atractius. És un ocellet bastant petit, per la gent que no el conegui, però que destaca moltíssim pels seus colors. És d'un color blau molt intens a la part superior i d'un taronja també molt intens que, bueno, molt vistós, no?, a la part inferior del cos.
Com esteu vivint, com estan vivint les espècies aquesta emergència climàtica amb aquest escalfament, la pujada de la temperatura, aquests canvis en l'atmosfera, estan incidint directament sobre la fauna que teniu aquí o està patint?
Sí que es parla, no?, de que s'han notat canvis també, sobretot en les èpoques en què arriben i marxen alguns ocells o els comportaments d'alguns ocells, com per exemple les cigonyes, que abans sí que se sabia que migraven a l'Àfrica i ara s'ha detectat, per exemple, que durant l'època en què no estan a la reserva, que és a partir més o menys de l'agost o així, doncs es queden per la zona de Lleida, per exemple. S'han detectat això, tipus de comportaments una mica, no sé, estranys, no?, que no havien passat fins ara.
Molt bé, doncs seguim caminant, seguim endinsant-nos en aquesta reserva. Tenim aquí força llacunes amb aquests aiguamolls i avui em comentava ara l'Helena que tenim bastants grups escolars, no? Tenim bastantes escoles per aquí que venen, doncs, a descobrir aquest indret de la Ribera d'Ebre. A veure si els podem enganxar.
Este es un ocell transsaharià. Què vol dir això de transsaharià?
Que va per l'Àfrica. Bueno, per el Sàhara.
Que ha de passar pel Sàhara. És un ocell que quan fa la seva migració se distribueix per tot el centre de l'Àfrica. Vale, pues, i vol. Mira, tu.
Ara un xic, home.
Vale. Poses la mà, així. Obres els dits. Com es deia aquest ocell? Tallarol de casquet. El podem diferenciar d'altres tallarols és perquè porta com un casquet.
Escolteu-me, i què és el que més us ha agradat d'aquesta reserva natural?
Totes les espècies de moixons que han vist i com capturen els moixons per anellar-los.
Els moixons, que han estat molt, bueno, molt divertit, la solta d'ocells i com els hi ficaven les anelles per classificar-los.
Havies estat mai aquí, en aquesta reserva de Flix?
Jo no havia estat mai. M'ha agradat molt vindre aquí, és tot molt bonic. I els ocells, pues, això de que els hi fiquen, diguéssim, com l'etiqueta, està molt bé. Even I, we might be strangers,
however close we get sometimes. Després de conèixer aquesta reserva natural del riu Ebre, marxem cap al sud. Primer travessem el poble de Flix, després el d'Escó, que segurament ja us deu sonar per la central nuclear, i després d'uns quants quilòmetres per una carretera que es va enfilant de mica en mica, quan som a dalt, entrem a la comarca de la Terra Alta. El primer poble que ens acull és la Fatarella. You and I, you. Bon dia.
Bé, doncs mira, aquí ha anat treballant.
Com te dius? Joel.
Joel, bueno, d'aquí de la Fatarella.
De la Fatarella, aquí a la Terra Alta. De tota la vida.
Tota la vida, tota la vida aquí. Vam marxar a estudiar fora i hem tornat a treballar aquí al poble.
Clar, jo crec que és una de les poques persones, potser del poble, que fa això, no? Que després d'estudiar torna aquí, perquè entenc que el despoblament a la Terra Alta, tots aquests pobles més petits, costa trobar gent jove que feinegi i acabi fent la vida aquí.
Sí, doncs cada vegada menys gent. Vull dir, gent jove marxa, aquí no hi ha vida, no es queda. Hi ha molta terra, molt cultiu, els preus del fruit no acompanyen i la gent no es pot guanyar la vida aquí. I clar, gent jove dels 40 anar cap avall, doncs queda a viure poca gent.
Ara t'enganxo en una època que també entenc que l'olivera, no? Adéu! El camp és el que es porta, no només a l'època del fred, sinó també a l'estiu, tota la vida us hi heu d'adaptar.
Sí, aquí al camp hi ha feina tot l'any. Nosaltres compaginem la feina del camp, bueno, som electricistes, fontaners, treballem per aquí al poble, i també tenim alguna cosa de fruita de cirera i oliva i ametlla, doncs bueno, anem compaginant tot una miqueteta.
Seguim el nostre recorregut per la Terra Alta. Sortim de la Fatarella en direcció a Horta de Sant Joan, on farem una volta en bicicleta per la Via Verda. Ara us expliquem què és això de la Via Verda. Abans d'arribar-hi, però, travessem tota la comarca i passem pels pobles de Vilalba dels Arcs, Gandesa, que és la capital, i Bot. Well, it's true, let me tell you something. Doncs ara som a Horta de Sant Joan, a la comarca de la Terra Alta, Terres de l'Ebre, aquí recorrent la Via Verda, i ens acompanya en Marc, que és tècnic en activitats de muntanya, d'aquí, d'Horta de Sant Joan, i d'una empresa que el que fa és això, oferir a la gent, al visitant, la possibilitat de gaudir d'aquest entorn tan xulo, tan ben parit de la Terra Alta, fent salut. Vaja, ara en parlem, entrem una mica en qüestió. Què tal, Marc, com estàs?
Molt bé, un plaer acompanyar-vos en la vostra experiència per la Terra Alta.
Precisament una experiència que jo crec que és ideal per fer amb la canalla, no?, amb família.
Sí, el que permet la Via Verda, al no haver-hi trànsit de cotxes i a ser un recorregut descendent, fa que sigui ideal per a famílies i tota la manera de grups d'edats i apte per a tots els públics.
Clar, què és la Via Verda, exactament? Això que estem recorrent. I des d'on surt i cap on va?
La Via Verda és un antic traçat ferroviari que unia les poblacions de la Puebla d'Ijar i Tortosa.
Val, per tant, sortim d'Aragó i cap a Tortosa, fins a la desembocadura pràcticament de l'Ebre.
Sí, agafa 5 o 6 comarques, Matarranya, Bajo Aragón, Baix Ebre i Terra Alta.
Hem canviat de lloc, eh? Podeu sentir aquest eco. Ara mateix estem travessant, Marc, un túnel d'aquesta Via Verda. Aquests túnels, clar, antigament, per aquí passava el tren, ara hi passen bicis, ha quedat en desús.
Exacte. Bueno, està més ús ara que abans.
Sí?
Perquè el tren, sí. Com has vist, hem recorregut uns quilòmetres de Horta fins a arribar aquí a la Via Verda i el tren ràpidament es va quedar obsolet. I ara, pues ho recorre molt, molt a gust la gent en bici.
I quin fred fa aquí dins? Perquè ha baixat la temperatura. Clar, estàvem a l'exterior amb el solet, si estava de conya, i en canvi aquí conserva, no?, l'aire fred. Clar, això entenc que l'hivern ha de ser complicat.
Bueno, a l'hivern refresca, però l'estiu s'agraeix molt, perquè a fora estem a uns 30, podem arribar a 35 graus, però aquí sí que estem a uns 16, crec jo, 15,
oh, potser? Sí, sí.
Fa fresca. I, escolta'm, la gent, quan ve aquí, què és el que més li crida l'atenció? Què és el que recorda més quan torna cap a casa?
La gent el que recorda més és que han fet un traçat descendent, pedalant el just i els túnels. Els túnels és una part d'aventura que fa aquesta Via Verda tan única i indispensable de gaudir tota la família.
I hem sortit d'Horta de Sant Joan en direcció cap al centre de la comarca. Ens dirigim cap a Bot, que és un petit poble que queda situat entre Gandesa i Horta de Sant Joan. Marc, ara mateix, Què és el que podem veure en tot aquest entorn fantàstic? Perquè predomina la muntanya, evidentment, som a l'interior de les Terres de l'Ebre, molt a prop del Massís dels Ports, però amb una fesomia molt característica d'aquestes muntanyes.
Sí, ara mateix, aquí a la nostra dreta, tenim la muntanya de Santa Bàrbara, ¿vale? El símbol, un dels símbols més imponents aquí d'Horta Sant Joan, per la seva forma tan singular de muntanya, que és com un triangle, i al seu peu el convent de Sant Salvador. I fixa't que ja està somant, ja veiem el que és la serralada prelitoral, que són els ports, i veiem este color tan característic que és del sistema càrstic dels ports, ¿vale? El calcari d'aquí de Montsagre.
De Montsagre?
Sí, Montsagre, Montesacer. És el nom primogènic, el topònim més antic d'aquí dels ports, que és d'origen grec, que és de Montsagrat, no? Montesacer, Montesacer, Montsagre. És aquesta muralla de calcari que flanqueja el nord-oest dels ports.
Clar, perquè la gent es faci una idea, aquest territori té una formació, que tu ara estàs explicant, càrstica, que pot recordar molt a la zona de Montserrat. I clar, Montserrat és molt lluny d'aquí, però que té aquesta similitud, 200 quilòmetres, més de 200 quilòmetres pràcticament al sud, no? I que a vegades pot portar fins i tot a la confusió, d'algunes persones.
Sí, a mi m'ha arribat a confondre sovint les Roques de Benet, que és la muntanya més simbòlica d'aquí dels ports, que no és càrstica, que és de conglomerat, i que sí que recorda una mica la fisonomia de Montserrat, però com bé dius, estan a 200 quilòmetres i no tenen res a veure.
Pues, ¿qué tal? Aquí, haciendo la Vía Verde. ¿Qué tal aquesta experiència?
La verdad, muy bonita. Es precioso todo esto. Genial. Y luego, ver el río Ebro, pues es una maravilla también, claro.
I ara la previsió és arribar a Horta i continuar o ja n'hi ha prou per avui?
Vamos a Cretas y ya cogemos furgona y voy para casa ya.
Cretas, que esto ya es Aragón, Matarraña.
Correcto, la Matarraña, sí. Ayer hicimos Cretas hasta Alcañiz y hoy hemos hecho Cretas hasta Tortosa y volver.
Doncs ja ho veieu, gent també d'arreu de l'estat espanyol, que en aquest cas doncs arriben aquí a Horta Sant Joan gaudint d'aquesta Via Verda que puja des de la vall del riu Ebre. Doncs res, que vagi molt bé, a disfrutar-ho.
Muchas gracias.
En aquest quart capítol hem conegut dues comarques de les Terres de l'Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Pertanyen a la mateixa regió administrativa, però ja hem comprovat que geogràficament no s'assemblen pas gaire. Però si una cosa tenen en comú és la singularitat i la bellesa dels seus espais naturals. La Reserva Natural de Cebes, a la Ribera d'Ebre, amaga secrets i sons que no trobem al Delta de l'Ebre, i els ports, a la Terra Alta, és una de les zones més singulars del país, amb una característica que la fa especial i única a Catalunya. No hi ha cap altre massís que es trobi tan a prop del mar i que superi àmpliament els 1.000 metres. Per tot plegat, no m'estranya que s'emocionin quan en parlen.
Reserva't allò més teu per descobrir allò més nostre.
Vine i recorre els quilòmetres de natura que abracen un territori ple de vida i història. Emociona't amb el mar, amb el riu i amb la nostra cuina. Ara tu ets el protagonista.
Reserva't un tros de la biosfera. Reserva't Terres de l'Ebre.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.